Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julveu. Acabem de saber. Israel ordena el setge total a la franja de Gaza per deixar sense llum, combustible ni tampoc aliments a tota la població civil. Ho acaba d'anunciar el ministre de Defensa, Yoav Gallant. La resposta d'Israel a l'ofensiva sorpresa de Hamas ha estat molt contundent. De fet, ja s'han mobilitzat 300.000 efectius, la mobilització més gran de tota la història. El ministre de Seguretat Nacional ha anunciat, de fet, aquest matí una ordre d'emergència que també permet armar els civils. Tel Aviv ha informat que les seves tropes han recuperat el control de les localitats al sud del país, properes a la franja de Gaza, afectades per les incursions. El mateix govern israelià ha reconegut que encara hi ha enfrontaments aïllats. Des de la banda israeliana apunten a un total de 700 víctimes mortals, això sí, sempre amb xifres provisionals, mentre que l'autoritat palestina xifra en 508 els morts a Gaza. En una entrevista a Ràdio Estel, Dario Teitelbaum, secretari general de la Unió Mundial del Partit Meretz i testimoni directe d'aquest conflicte, explica com ho està vivint. Són declaracions a la caravana.
Se trata de un atentado cruento parecido en su dimensión a la guerra de 1973, la llamada guerra del Día del Perdón, de Yom Kippur, con la única diferencia que ahí en el 73 en primera línea estuvieron soldados, y aquí en primera línea estuvieron y están civiles.
Mentrestant, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han anunciat una reunió d'urgència prevista per aquest dimarts per abordar la situació a Israel després de l'atac iniciat aquest dissabte, ho hem explicat, per part de Hamas. Així ho ha anunciat l'alt representant per la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, a través d'una piulada. Més qüestions. La conferència episcopal reclama a les administracions que facilitin l'acollida digna davant l'allau de migrants que estan rebent les Illes Canàries aquests darrers dies. La Subcomissió de Migracions i Mobilitat Humana s'ha sumat a la carta publicada pels bisbes canaris. Els representants denuncien que les administracions no atenen correctament les persones que arriben de l'Àfrica i que, per tant, es corre el perill que s'acabin vulnerant drets humans. Critiquen que el govern de Pedro Sánchez tingui espais d'atenció i acollida als migrants. Això ha provocat que hi hagi persones dormint al ras als molls dels ports canaris. També retreuen que els centres d'acollida de menors estan saturats i que està paralitzat el trasllat d'aquestes persones. També recriminen que aquest episodi s'hagi produït precisament a tots els caps d'estat i de govern de la Unió Europea reunits a Granada, però que les institucions, diuen, hagin girat l'esquena als migrants. Per això exigeixen una resposta d'acollida i també de solidaritat a totes les administracions. I una darrera informació abans dels esports. A Terrassa, la policia local ha detingut un home relacionat amb la mort d'una persona en una baralla. Els fets van passar el passat 29 de setembre a Reus. El detingut ha passat a disposició judicial aquest matí. Cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Els futbolistes de la selecció espanyola masculina ja estan concentrats a les Roces per preparar els dos partits de classificació per l'Eurocopa 2024. Seran els dies 12 i 15 d'aquest mes contra Escòcia i Noruega. Luis de la Fuente ha hagut de trucar d'urgència dos futbolistes per la lesió de Jeremy Pino, jugador del Villarreal. El primer dels futbolistes seleccionats és Brian Zaragoza, que hi va anotar dos gols a l'empat entre el Granada i el Barça. El malagueny es troba en un gran moment de forma. El segon és Ansu Fati, abans jugador del Barça, ara el Brighton de la Lliga Anglesa. Aquí també anirà a la convocatòria és Lamine Yamal. El jugador del Barça va marcar un gol al maig contra el Granada i es va convertir en el futbolista més jove en anotar a primera divisió amb 16 anys i 87 dies. L'escoltem.
És un honor per a mi, tanto esfuerzo y poder meter el primer gol con el club de mi vida. Me quedo con sabor agridulce por el empate, pero muy contento. Nada, me agradecido al míster porque es el que nos da la confianza para salir al campo y sacar el 11 este. Nada, me agradecido al míster.
Qui també ha presentat la seva llista de convocades és Anabel Medina, capitana de l'equip femení de tennis. Paula Badosa, Sara Sorribas, Massarova, Buxa i Bassols conformaran el combinat espanyol que buscarà guanyar la Billie Jean King Cup. Badosa és la gran novetat de la convocatòria. La seleccionadora ha dit a la roda de premsa d'aquest matí que la jugadora torna a tenir bones sensacions i que es troba bé després de la important lesió d'esquena que aquesta temporada l'ha fet parar. La competició es disputarà entre el 7 i el 12 de novembre a Sevilla.
Gràcies, Pol. I abans de marxar, explicar-vos que ja sabem qui són els dos espanyols desapareguts en aquest conflicte. Ho anunciava fa poca estona el govern espanyol, sense especificar-ne les identitats, doncs ja les coneixem. Són un sevillà de 19 anys i un ciutadà basc de 46 que actualment es trobaven a Kibbutz. Els dos espanyols desapareguts, ho havíem anat explicant, per l'atac de Hamas. Més informació d'aquí a una hora, a les dues, a l'Estel migdia. Mentrestant, us deixem amb el tram final de la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Radio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Radio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara, amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, un programa sobre rodes.
Vuit minuts que passa de la una del migdia. De seguida arriba Maria Broncova, experta en divulgació musical clàssica, directora d'escena. Abans, però, clar, amb aquesta música no us ho creureu. Hola, hola.
M'estic tocant les ulleres de pasta.
Sí, com a perquè gran entès. Saps... L'has d'agafar, si ets un gran entès, correcte, l'has d'agafar de les varilles.
De les varilles, sí. Veritat. I si te les treus, per exemple, per escoltar aquesta peça clàssica, és molt interessant. Ara. Mossegar una mica
patilla en boca,
que
eh?
És la patilla. Sí.
Correcte.
No em veuen els oients, però ho estic fent.
Però, exacte, sí, sí.
Escolta,
sí, sí.
Preguntar-te a tu, Joan, si t'agrada la música clàssica, és que ja ni ho faig.
Saps fer una cosa?
Ni ho faig, ni et pregunto.
Mira, mira, mira,
t'encanta,
mira si m'agrada.
T'encanta.
Benvinguts a Estel Clàssica.
Un espai per gent que porta ulleres.
Gruixudes.
Gruixudes i les mossega. T'encanta, Joan,
sí.
La música clàssica.
M'agrada molt.
I a qualsevol persona de bé li ha d'agradar.
Sí?
Si ets una persona de bé... José, t'agrada la música clàssica?
Quina és la teva
de
peça preferida? La
meva la peça preferida?
Clàssica, sí.
Bueno, probablement serà El vuelo del moscardón. És clàssic, això, no?
Sí.
Perfecte.
Jo tampoc em podia triar una altra.
Encertat.
El vals de l'emperador.
Molt bé.
De Joseph Strauss.
La pausa... No, a mi m'agrada molt el cànon de Pachelbel.
És pesadet, això.
A mi m'agrada, tu. Sí. Hi ha variants guais, eh?
Hi ha variants guais.
Les variants pop, que no és clàssic, són guais. No fem broma
no,
amb això.
No, no,
perquè
no.
L'art, l'art, la pausa, la bellesa, l'art en Estatbur.
Sí.
És música clàssica. Doncs els amics de BSN Clàssics...
Cuéntame más.
BSN Clàssics pensen en els nostres oients i els volen fer el regal de la màgia de la música clàssica.
BSN Clàssics.
Fantàstic. BSN Clàssics. És que penseu en tot. Estem agraïts i els nostres oients més encara. Ja parlo jo en tots dels nostres, en boca de tots els nostres oients.
No, perquè és que és així.
Dimarts que ve, dia 17, sí, el gran Maxim Vengerov.
Sí.
Saps qui és?
Home.
Vengerov.
Vengerov, reconegudíssim.
Aterra a Barcelona i tenim dues entrades dobles per anar a veure'l, a escoltar-lo, a gaudir de la màgia de la música clàssica en directe. I tu diràs, qui és aquest geni? Maxim Vengerov. Doncs fascina el públic, ja t'ho dic, per seu vist. És aquest que toca, eh? Mira, escolta'm.
Va.
És violinista d'entrada, virtuosisme, musicalitat excepcional,
sí, eh?
Carisma arrebatador,
ep,
del bo del Maxim Vengerov, arrebatador, uh-huh, ha actuat amb les orquestes... Atenció, eh? Això, el dia que ho diguis tu, parlem.
Sí. Va.
Però mentrestant, de genolls davant, Maxim Vengerov. Atenció, ha actuat en la Filarmònica de Nova York i Berlín...
Compte aquí.
Imagino que en dos dies diferents, perquè el mateix dia...
Sí, no, el mateix dia no, de moment no s'ha fet.
Les Simfòniques de Londres, Chicago i BBC...
Sí.
La BBC, la tele.
Compte.
Ha estat allà ell actuant.
És estrella internacional.
I ha realitzat àmplies gires arreu del món. I per si fos poc, va enregistrar el seu primer disc als 10 anys, Cágate Lorito.
Sí.
D'expressió clàssica.
Cagat, sí.
I al 16 va guanyar el concurs Calç Fresc de Londres. Al 16. A l'edat de Yamil Amal.
És que, sí, quan parlem de música clàssica amb Maria Broncova, només els grans genis estan a l'alçada de tenir,
exacte,
pocs anys,
exacte,
i fer malabarismes amb la música com aquests.
Menja a la taula de Yamil Amal,
sí,
el bo del Maxim Vengerov. Per tant, resulta que dimarts que ve, dimarts, sí, dia 17, a les 8 del vespre,
tenim
al
aquesta
Palau de la Música, tenim aquesta...
mediàtica de la música clàssica.
Dins del segle de concerts de temporada BSN Clàssics, i tenim, com us deia, dues entrades dobles per als nostres oients. La gent que digui, jo vull viure aquesta experiència, què heu de fer? Molt senzill. Si voleu anar, envio un missatge de veu o per escrit al 663-99-30-62 explicant-nos senzillament amb qui aniràs, amb qui compartiràs aquesta experiència. No, no, no compliquem
més. No ho
la vida
posar.
Ja es complica sola. Fem-lo fàcil, com la música clàssica, que és fàcil i a la vegada vella. Doncs amb qui compartiràs
alta,
aquest... sí. aquest moment màgic, doncs jo aniré amb la meva parella,
mira,
amb el meu amic, la meva dona, amb la meva esposa o espòs, jo què sé. Bueno, escolta...
Per gustos colors. Per gustos colors.
Tu digues amb qui aniràs, un missatge de veu o per escrit al 663-99-30-62 i divendres farem aquest concurs de les dues entrades dobles que poden ser per tu, per anar dimarts que ve, dia 17, a les 8, al Palau de la Música, a escoltar a Maxim Vengerov, que és aquest crack del violí. BSN Clàssics.
BSN Clàssics.
BSN Clàssics.
I de BSN Clàssics... Com d'aquí, canviar registre.
No sortim dels clàssics, eh?
Sí.
Perquè Cap Bravo,
home,
és un clàssic.
Deixes dir-ho?
Digues.
Bravo, Cap Bravo.
Bravo, Cap Bravo, Bravo, Cap Bravo i Bravo, Cap Bravo. Tres veces Bravo, Cap Bravo.
Com d'aquí,
Tres veces guapa, com deia Jorge Sepúlveda, guapa, guapa i guapa. Li podem dir a Cap Bravo, que és un supermercat o supermercada, en català correcte.
Correcte.
Guapa, guapa, guapa.
Supermercade.
Supermercade, també, el que calgui, el que tothom estigui...
Ui, ens estem fotent...
Ja, no, ha sigut tu, jo no m'estàs...
Sí, correcte. Va.
Escolteu, ja hem parlat d'un concurs que afegim a la nostra oferta d'aquesta setmana.
Sí.
Divendres tindrem un concurs i divendres tindrem un altre concurs, en aquest cas, de la magnífica cistella Cap Bravo, que els amics d'aquest supermercat, un TK de Catalunya, sí. Degà de Catalunya.
Sí, sí, i un dels més barats de Catalunya. Bueno, vam explicar-ho la setmana passada.
Ens ho deia la Núria Ros la setmana passada, sí, que sapigueu que pensa en vosaltres, no només amb els preus i amb l'oferta que dona de tots els seus productes fantàstics, sinó també, concretament, en els oients de la Caravana i de Ràdio Estel, amb aquesta cistella Cap Bravo, que cada setmana sortegem. Recordem que aquesta vegada, ara que ja tenim octubre mastegant-se, ja estem...
Tardor.
Ja estem la... Bueno, la tardor. La tardor l'esperem amb il·lusió.
No, perquè si no arriba la tardor, allà és Cap Bravo per recordar-nos-ho.
Tens tota la raó. Tenim aquesta cistella pensada.
Gràcies.
Per fer-la... És que, bueno, no, de vegades jo te la trec. Si no la veig, tu saps que jo soc sincer.
Sí, és així.
Si
és
veig
així,
que no tens raó, tries com t'estimo.
Sí, sí, sí.
Qui t'estima dirà la veritat.
Ara.
Per tant, en aquest cas tens raó, moltes altres vegades no, no passa res.
moltes altres.
No tens raó. En aquest cas sí, Cap Bravo és la bomba.
Val.
I justament tenen arròs bomba, xocolata, amb ametlla, nius d'espinacs.
Nius de... A mi això em té.
Sí.
Amb
l'oli siurana.
Mira, mira, amb valedit.
Amb valedit.
Sí.
Lluminositat.
Bravo, Cap Bravo.
Bravo, Cap Bravo. Puja, puja la sintonia. Fem-ho.
Mira, mira, mira,
José. No sé, igual, quan l'agafis, ell està a l'altra punta de l'estudi, però puja la sintonia igual.
Sí,
no sé com
ho
fa.
Sí, sí.
Con la fuerza, lo hace con la fuerza. Per tant, si voleu optar...
Tenim
aquesta...
Tenim el llamín la mal dels tècnics.
Sí. Bueno, aquest ja està una mica... Aquest és el... Aquest ja estem... És el Frankie de Jong, ja té una edat, saps? Sembla jove, però ja té una edat, és el Frankie de Jong. Escolteu, si voleu participar també en la cistella Cap Bravo, avui fèiem una pregunta a Rande Nolito, que ha debutat com a comentarista de futbol a Dazón. Amb una sort una mica, una mica dispar, comentaris en la mateixa línia, no donava massa, massa amb la tecla, no articulava bé les
Podries
frases.
Podries avui fer un comentari tipus Nolito de com està anant el programa?
Avui?
Sí.
Sí, per exemple, Nolito. Bueno, eso es como todo.
Val, em sembla ideal.
Vale, eso es como todo. Este es
perquè,
como
per situar
todo.
La gent,
Vale, doncs era així. Doncs la pregunta era, en què sou uns negats? En què no se us dona bé?
Sí.
Què mai aprendreu a fer a la vida i ja teniu assumit? En aquest cas jo he admès que és el bricolatge.
Correcte.
No, idea de bricolatge. Doncs si voleu contestar aquesta pregunta i optar a aquesta magnífica cistella Cap Bravo, 663-99-30-62, 663-99-30-62, missatges de veu per escrit, no trucades...
No,
s'atura tot, s'atura tot.
Correcte.
I estallarà la ràdio i Candy li agafarà un patatús. Doncs escolta, aquests missatges i optareu al premi de la cistella que sortejarem divendres. Divendres festa major,
Sí.
Farem BSN Clàssics.
Compte.
I tot seguit el clàssic sorteig de la cistella Cap Bravo.
M'encanta. Gràcies, Rafa.
De res.
Fins ara.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias. Òpera rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Divuit minuts que passa de la una del migdia. A aquesta hora saludem Maria Voronkova, divulgadora musical, directora d'escena. Maria, què tal? Bona tarda.
Molt bé, doncs aquí estem. Amb un nou dilluns, amb més música i més ganes.
De seguida... De seguida entrem en la qüestió.
Sí.
Abans, deixa-m'ho dir. Avui he trucat a... A una persona, anava a dir. Avui he trucat a la meva mare.
Bien, bien. Bueno, és una persona, que, és una persona ben vista aquí.
Crec que sí. De moment crec que sí. Quan no m'esbronques, sí.
Les persones
no,
també esbronquen, s'ha de dir.
Entrem en qüestió. I li he dit, vagi per ella i per tots els oients, eh? Avui flipareu.
Mare Déu.
Avui flipareu.
Sí o què? Mare Déu,
jo crec que de la meva mare és un dels compositors preferits.
Sí?
Sí.
Oh,
i meu, sens dubte, també.
És que és l'homes. És
I t'he portat una sorpreseta al final que no la diré.
Oh! Ai, Déu meu, ara estic nerviosa.
No, és...
Ai, tonto.
En aquelles sorpresetes tontes que faig a vegades.
Sí, bueno, sí, ja.
Que no
ja,
són sin més.
Estic nerviosa igual.
Però, en fi. Va.
Vinga, va.
Som-hi?
Sí, som-hi. Avui es porta una coseta especial, vale? Tu ja la saps, evidentment, sí, perquè és el guió, però anem entrant poquet a poquet, va. Vale? És una espècie de caprici personal, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Mira, jo l'altre dia em trobava presentant un festival de música internacional, que és el Sona Mollet. Uh-huh. I un dels intèrprets era joveníssim, vale?
Sí.
Alexis Pérez. Situem-nos, tenia 15 anyets.
15 anyets, eh?
15 anyets. I el paio havia preparat un repertori que, vamos, era pura pirotècnia pianística. Uh-huh. Vale? I en veure'l allà, entre vestidors, era literalment un noi. Però un noi...
Xaval, eh?
Xavalet. Tímid, discret, amb un corbatí vermell.
Ai, pobret,
sí, amb aquell aire com desenfadat, típic dels preadoles.
Sí, vale, preadoles, doncs, eh?
Preadoles. Sí.
Física, química...
Ahí estamos. Aquesta és la imatge, no? I dius tu, vale, de cop i volta, quan aquest nen posa les mans sobre l'Stingway, et juro que es va transformar.
Una bèstia, perdó.
O sigui, a part de ser tècnicament impecable, que ho era, tot el seu cos i la seva expressivitat parlaven, però quasi a crits, a través d'aquell piano.
Uh-huh.
Vale? A més, és que, és el que us deia, eren peces superexigents, que si Beethoven, que si Liszt, que si Prokofiev, però va arribar un moment i va ser la sonata número 2 de Rachmaninoff.
Ara.
Ahà. Us ben juro que se'm va posar tota la pell de gallina. O sigui, em va colpir sobre manera.
Quina bestiesa.
És una bestiesa. Així que, Joan, jo em vaig quedar allà, glaçada entre cametes, veient les seves mans saltant entre les tecles, i et juro que vaig gaudir de la música com feia temps que no em passava.
Clar, estem escoltant això, però imagineu, com diu la Maria, escoltar això en directe.
És brutal. És que és brutal. Així que després d'allò vaig prendre dues decisions.
Sí.
Mira, la primera, mencionar aquí a Alexis Pérez.
Bravo.
O sigui, per favor, quedeu-vos amb aquest nom, perquè, sens dubte, l'espera un grandíssim recorregut com a pianista. Uh-huh. Alexis Pérez. I segona, doncs, dedicar el programa d'avui al compositor encarregat de les notes que em estem sentint. I, com hem dit, Sergei Rachmaninoff. I casualitats de la vida, i això és tal qual casualitat, perquè aquesta anècdota és 100% real, aquest 2023 celebrem el 150 aniversari del seu naixement.
Mira!
Així que, vamos... Todo encaja.
Todo perfecto.
Todo encaja.
Va, si comencem, on situem Rachmaninoff, de qui estem parlant?
Jo crec que és important, per parlar de Rachmaninoff, col·locar-nos una mica en situació. Mm. Vale? Recordem una miqueta de història musical, saps? Allò que parlàvem de la història de la música, dèiem que els períodes estilístics eren com cíclics, no? Sí, mentre el barroc la música era extremadament recargolada, ornamentada, expressiva, doncs quan saltàvem al classicisme ens portava... El contrari, la simplicitat, l'elegància... I així estàvem, tot el rato, no?, amb aquest vaivent. Fins quan? Doncs fins a l'esclat de la Primera Guerra Mundial.
Ap, aquí.
Clar, què passa? Doncs que quan les atrocitats de les guerres i postguerres esclaten a Europa, evidentment, les regles, les normes, les estructures per composar se'n van a la porra.
Clar.
I se'n van a la porra per pura necessitat emocional i expressiva, no?
Sí.
Així que, què passa? Que totes aquelles premisses que si l'amor impossible o grans històries èpiques provinents de grans gestes, no sé...
Clar, això ja...
Clar, mitologia clàssica. Doncs res, això no, no... Clar, era un moment que allò no tenia cabuda. Perquè, clar, el que imperava era... sentiments com la por, l'incertesa, l'horror, la tristesa...
Vens d'una guerra com la Primera Mundial...
Clar. I els sentiments s'han de tractar d'una altra manera, ja. És definitiu. Així que és aquest el moment en el qual la música necessita parlar un llenguatge completament nou i diferent. Per què? Doncs per donar resposta d'una forma molt més directa, molt més expressiva, molt més viscerals a tots aquests sentiments i emocions dels que estem parlant. Aleshores, què passa? Doncs que corrents com el postromanticisme, l'expressionisme, la música atonal, o sigui, totes aquestes corrents comencen a agafar una força brutal. I què passa? Doncs que Rachmaninoff representa literal la transició entre tota aquesta tradició que veníem de tants anys a tota la modernitat. O sigui, va ser un compositor tan emocional i tan expressiu que escoltar la seva música és com una banda sonora dels sentiments humans. I això crea un pont en el llenguatge de la música tradicional i de tot el que estava per venir. És lo más. És lo más. És aquest pont, és aquest canvi. I per què funciona tan bé? Doncs perquè et perds. Et perds en les seves composicions. I quan t'enganxes, és que no hi ha forma de parar. Comences a escoltar Rachmaninoff i no pares.
Mira, mira,
no pares.
Pots pujar
no
això un moment, José? Sí. Aquesta és una? És una mica el que diu la Maria, eh? És, sembla una taranyina de notes musicals, eh? I que t'atrapa i no et deixa anar, eh?
És que no et deixa anar, no et deixa anar. I mai no et canses, perquè quan dius aquest tema ja l'heu... canvi. Sí. Va com naufragant en les emocions humanes. I és que és absolutament brutal. Vaja, és que, mira, aquest home jo penso que tenia diverses claus.
Sí?
La primera és que era brutalment honest. I la segona, que aquesta honestedat el portava a ser quasi desgarrador. I tot això reflectia que te cagues a la seva música, vale?
Que te cagues, eh?
Que te cagues. És així.
No,
és
llenguatge que no... imperant musical i clàssic. És,
absolutament.
Perfecte.
Jo també sóc el pont, eh?
Val.
El pont entre tradició i modernitat, eh? Jo sóc el pont. Així que jo crec que també per entendre aquesta honestedat, aquesta sensació tan desgarradora, doncs hem de conèixer una mica de la seva biografia.
Val.
I, per fer-ho, vull llegir-vos les seves pròpies paraules, del que ell sentia que era composar per ell.
Val.
Diu, realment, composar és una part tan essencial del meu ésser com respirar o menjar. És l'expressió dels meus pensaments més profunds. La meva necessitat de composar respon a un impuls intern de traslladar el pensament al so. Així que només anoto el que sento dins meu. La meva música és, per tant, el producte del meu temperament. Vull dir simplement el que sento. I si és amor o tristesa o amargura, doncs que així sigui.
Aquesta ho hem vist clarament. Trobo, eh?
Digue'm.
Corregeix-me el que sigui, Maria. Però aquí hem vist por, de cop, amb un cop musical brutal. Hem vist inclús divertimento.
Mm-hmm.
Per què no?
I tant.
Amargor.
I tant.
Tristesa.
Sí. En 30 segons.
Sí. I ha sonat
res,
eh?
En 30 segons.
És molt bèstia.
Per això t'ho deia. T'enganxa perquè és tan estimulant, de forma tan constant i tan honest, tan... Connecta, connecta.
És així.
Vinga, va, som-hi, doncs, amb la seva biografia, que, deia, que és important per entendre aquesta música, precisament. Uh-huh. Mireu, ell neix a Rússia i mor als Estats Units amb 69 anys. El seu pare era descendent de l'aristocràcia russa. I vull que us imagineu un passat com supergloriós, vale? Uh-huh. Títols nobiliaris, propietats a dojo... I aquest senyor, el pare, doncs, era militar i va contraure matrimoni amb una dona culta, filla també d'un alt rang de l'exèrcit, i, aparentment, era una família benestant i respectada. Mm-hmm. Aquest matrimoni va tenir 6 fills, el quart n'era el Sergei, però atenció, atenció, perquè he dit aparentment respectada i benestant. Ara. Per què? Doncs perquè el papa de Rachmaninoff era un borratxo de categoria i va dedicar-se a dilapidar tots els diners i perdre totes les propietats de la família. Sí. Aquell senyor, vamos, era un perla i no va propiciar precisament un ambient agradable i fàcil a la família, eh? O sigui, fixa't que de més gran, Sergei va escriure sobre el seu pare literalment això, diu: és un derrotxador, un jugador compulsiu, un mentider patològic i un caçafaldilles.
Ai, Déu meu, això ho diu el fill, eh?
Sí.
Compte aquí.
Clar, clar, clar. Imagina't.
Si li escriu des de l'amor profund que té un fill a un pare...
Heavy.
Seria, sí, seria molt bèstia, això, eh?
Sí, sí. Així que ja et pots... I com t'estic dient, ja et pots imaginar. Aquella infància, un camí de roses, no va ser.
Val.
Però, no obstant, la seva mare, quan Sergei només té 4 anyets, comença a donar-li classes de piano.
I això?
Evidentment, això sempre passa. I de seguida, un cop més, se n'adona que el seu nen era un màquina. Així que l'avi del Sergei, que també havia estat músic, decideix contractar un professor perquè visqui a casa seva i institueixi el petit a tope amb l'instrument, que estigui allà, pendent d'ell, de la seva formació. Així que, amb tota aquella formació constant, als 10 anys, 10 anyets,
sí,
ja estava matriculat al conservatori.
No ho puc creure.
Sí,
10 anys. Deuríem flipar la gent
flipar
allà.
Molt heavy. Clar. I dius tu, vale, estem a punt de parlar de la història d'un nen prodigi. Però no, perquè la vida d'aquest home està plena de reveses i de hòsties como panes, vale?
O sigui, començarem tremenda a entendre la seva música gairebé patològica.
Totalmente, vale. Totalmente. 10 anyets, eh? Situem tal, conservatori, sí, vinga, sí, vas. Sí, sí, el niño es un máquina, es un fiera. Patapam, mor la seva germana de difteria. Vale? Fatal. Què passa? Ja hem dit el pare borratxo, alcohòlic, dilapirador, amb uns apuros econòmics que no t'ho pots imaginar, sí, l'avi pagant la formació del nen, tot super... Pam, mor la germana. I en aquell moment la mare va decidir que aquella era la gota que vessava el bot. El bot, ja, del tot.
Clar.
Que ja eren massa les penes i les desgràcies i que era el moment de procurar el benestar familiar i que ho havia de fer ella. Perquè aquell senyor, ja n'hi havia prou d'aquell senyor. Així que va decidir deixar el seu marit, cosa que va ser... És una revolució a l'època, eh? I a Rússia, o sigui,
sí.
Rural, pueblo, mal. Vale? Mal. Qüestió, deixa el seu marit i des d'aquell moment Sergei no torna a veure el seu pare mai més.
Mai més, eh?
Per decisió pròpia. Ja t'he dit com el descrivia. Ah. ¿Sabes qué? Casi que mejor.
Està fins als nassos, ja.
Ah, efectivament, vale. Efectivament. Qüestió, que l'àvia materna aleshores decideix traslladar-se amb ells per donar un cop de mà, doncs, amb la canalla. Ja t'he dit que tenien 6 fills, ara s'havien quedat en 5, però vamos, mare soltera. I és precisament de la mà de la seva iaia on Rachmaninoff descobriria una experiència musical que el va colpir profundament i que, a més, influiria amb molta força a les seves composicions. Resulta que la iaia era molt creient i el portava a la missa ortodoxa. I allà sonaven allà amb molta força les campanes. Vale?
Fixa't.
Bam, 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 bam. I aquell so, aquelles campanes el van marcar. Però el van marcar fins a tal punt d'aparèixer després en moltes de les seves composicions, fins i tot alguna vegada, literalment, en composicions orquestrals.
Les campanes, eh?
Les campanes. Però és que us he portat un exemple. Avui que ens escoltem. L'inici, veurem el piano fent aquest bam. Ja ho veureu. Endavant, escoltem-ho.
Pensàveu que quan escoltàveu Lluís Llach i Campanades a morts estava tot inventat? Doncs sí, estava tot inventat perquè ho havia inventat Rachmaninoff.
Per supuesto, per supuesto. Veies aquest pum-dang, pum-dang.
Correcte.
Ressonen. I a més és que a l'ortodoxia tenen molta força. Les campanes són un element super recurrent. Així que ens plantem amb un Rachmaninoff amb 12 anys. Vale? Amb la iaia, tal, aquesta circumstància familiar. Molt jovenet. I patapam, un altre revés de la vida, amb 12 anyets, amb 12 anyets, es mor una altra de les seves germanes.
Mare de Déu.
I una amb les que...
Pobre home.
On ell tenia un vincle tremend... Pobre, és terrible. Així que, evidentment, tots aquells trasbalsos emocionals, la separació dels pares, la germana morta, l'altra germana, clar, comencen a passar-li factura. I, clar, comença a anar bastant, bastant malament al conservatori, però tan malament fins al punt que ell comença a falsificar les notes del conservatori.
No!
Sí.
Rachma, así no, ¿eh?
Bueno, es que es una persona normal, ¿vale? No es súper elevado. No, falsifica las notas, como los críos normales, ¿vale?
Vale.
Sí. Així que la família va veure clarament que aquell nen necessitava un canvi, que tot allò era tomatge i necessitava un canvi.
Clar.
Així que per consell d'un cosí seu, van enviar-lo a Moscou. I val a dir que el consell del cosí, aviam, no era un random, un primo que passava per allí. No.
Qui era?
Era Alexander Zidoti, que també era músic i a sobre tenia una carrera ja bastant exitosa, perquè havia estat exalumne de Liszt.
Ep.
Diuen els historiadors que a més era amant de Tchaikovsky. Vull dir, estava així. Qüestió, que Sergei es trasllada primer a casa del profe de música i després ja de retrobar-se una mica, que si amb la música, que els horaris, la rutina, doncs es trasllada a viure a casa de la seva tieta. Vale? I és aquí, amb la família de la seva tieta, on rep la segona de les seves fortes influències musicals.
Ai.
Tots ells estiuejaven a Ivanovka, que és una zona super rural. Però, si ja estàvem parlant d'una Rússia rural, pre-revolució, lo más rural que te pots tirar a la cara, medieval, pues Ivanovka era ja, bueno...
lluny.
Hola.
Molt
lluny. Sí, vale? I què va passar? Doncs que ell va quedar completament fascinat, primer, que si les fires de poble. Després, els sons dels cors dels gitanos, que es passaven tot el dia allà cantant, amb aquell folklore. Per últim, el càntic dels pagesos, que era tan visceral, tan autèntic. Bueno, va quedar, enamorat, fins al punt que va quedar allà a passar 20 anys de la seva vida. I gran part de la seva composició musical està completament impregnada d'aquest tint popular i tan proper. I per això també la seva música és tan universal. No? I és allà, justament, a Ivanovka, on ell sent per primera vegada el fletxazo de l'amor.
Ai, ja hi som.
Hombre, claro, l'amor és important i ja saps que...
No, ja hi som, perquè saps, jo ja et començo a conèixer i sé que començarà molt bé la història i ja veurem. No facis espòilers de res.
Bueno, però apareix una dona que el defineix com la energia pura, ojos negros, pelo al viento. Era una gitana de nom Anna, i queda absolutament colpit i decideix dedicar-li la seva primera òpera.
Apa, pim-pam.
Pim-pam. I tan enamorat estava, tan apassionat amb aquell amor de joventut que la va fer alerta, Joan, en 17 dies.
Una òpera sencera, eh?
Sencera.
17 dies.
17 dies. O sigui, és un loco.
No havia de ser un nanoprodigia.
No,
hòstia. Està bé.
Però, us he de dir que tot allò va quedar només en això, en una òpera i en un amor platònic.
Veus?
Ja que l'Anna aquesta en qüestió, a part de ser 20 anys més gran que ell, a més estava casada,
ai,
tenia fills...
No.
O sigui, nada.
Per què?
Nada.
Ja sabia jo, Maria, que quan em comences a explicar una història romàntica...
Ja.
Jo m'emociono...
Pues no.
I se'n va cap al pedregar.
Sí, la veritat és que sí. Ai. Perquè la història d'ell, o sigui, és romàntica, però tiene un punto endogàmico, un poco, la verdad. Sí, que t'he d'enganyar, perquè en qüestions d'amor la cosa es va quedar una mica a casa seva, allà, bé, de la tieta, a Ivanovka, eren
però,
pocs.
Però és maco que sigui platònic, també, eh?
Bueno, però aquest cas no va ser platònic, eh? Vale? O sigui, Rachmaninoff es va enamorar de la seva cosina, bàsicament. I ella d'ell. Bàsicament.
Val.
Vale, i, sí.
Bueno.
Sí, va passar. Evidentment, l'Església Ortodoxa prohibia absolutament el casament entre cosins germans.
Rosetes, què passa?
Però Sergei, aquí, per primer i únic cop a la vida, segurament, va tirar de la influència del seu pare, aquella influència de militar, i van decidir casar-se amb un casament militar, amb una petita capella, i nada, i ja està. I esta és su història d'amor, és esta.
Molt bé.
T'he de dir que s'estimaven molt. Van ser un matrimoni molt feliç.
Això
sí,
saps?
També t'ho dic, ja...
Doncs mira,
en fin, ahí queda.
Mal que por bien no venga.
O algo. Okay. Vinga, va, tornem a la formació acadèmica, perquè
És un dit extremadament rus, eh?
A quin?
No hay mal que por bien no venga.
Sí, que, por supuesto, como no. Que sinvergüenza este hombre, de verdad, eh? Va, centrem-nos.
Sí.
Volvamos a Sergei. Volvamos. Doncs qüestió, que quan ell acaba el conservatori ja comença a oferir concerts amb bastant èxit. Per què? Doncs perquè era un senyor superalt. Però quan dic superar no ho dic a títol anecdòtic, és que era molt
alt. No sabia això.
A saco, vale? Vull que et situïs, perquè és una època on la mitjana d'alçada era 1,60 m.
Val. Vale? Mira, sí. Que era estatal, jo.
Sí, sí, t'ho dic. Era 1,60 m. I aquest senyor feia 1,90 m.
Ai.
Clar, imagina't en un món on tothom fa... O sigui, un món on la gent és com tu i jo...
El nostre
tamany, apareix un senyor de 1,90 m.
Dueñas dels compositors.
Era el fucking Gandalf, en el món de los medianos. Vale?
Ja està.
I clar, no només era altíssim, sinó que les seves mans eren absolutament colossals. Feien 30 centímetres. O sigui, una burrada. Qüestió, què passa? Amb un senyor tamal i amb aquelles mans tan llargues, doncs veure'l tocar el piano era tot un espectacle. I a més, el paio composava peces per la seva pròpia destresa tècnica i, clar, aquelles mans ho abarcaven tot. Allò era un show. I a més, era passional, emocional.
Clar.
I part superimportant, que era la que marcava la diferència, que ell mateix gaudia moltíssim del concert i gaudia del públic. Fins a arribar, va dir una vegada, que a mi, si em treuen els meus concerts, aquest serà el meu final.
Però això no és tot.
No, perquè estem amb un Rachmaninov molt jovenet, així que, a part dels concerts, que tampoc eren molts quan estava acabant el conservatori, ell, per guanyar-se la vida, feia moltes classes particulars, que, tot i que, mira, no eren la seva passió, passava que la composició i els concerts pues, no donaven prou. Així que, bàsicament, Joan, amb 20 anys, Rachmaninov era com un músic autònom d'avui dia.
Ai.
Però literalment, que si li deixaven bolos per pagar, havia de perseguir la gent per cobrar, moltes gires li queien a meitat de camí.
Ai, pobre.
Sí, no, que és que Sergei era un correla de l'ofici.
I ja està.
Sí, no el romantitzem, era una cosa autèntica.
Quin treballador, punt.
Totalment. Va. Amb les mateixes penúries que podem passar a qualsevol autònom d'avui dia. Però, just per aquell temps, sembla que ha d'haver-hi un canvi. Quan té 20 anyets, sembla que la seva carrera s'ha d'enlairar amb força, sobretot perquè comença a tenir un fan que és ni més ni menys que Tchaikovsky.
Ep.
I Tchaikovsky en aquell moment era una superestrella. I com tan fan comença a fer-se que fins al punt que Tchaikovsky es compromet a tocar una de les seves obres en una gira europea.
Compte aquí, eh?
Esto era, vamos, clar, lo más. Buah, despega de mi carrera, esto va a ser... La... Però, otro revés. És que és un horror.
Prou.
No va poder ser, perquè Tchaikovsky va morir fins i tot abans de començar l'anomenada gira.
Ai,
molt heavy. Ja sé si recordeu, havíem comentat en un programa que li vam dedicar amb ell, a Tchaikovsky.
Sí.
Oficialment va morir de còlera, però el que va passar quasi clarament és que va ser un suïcidi. Va ser un suïcidi, recordem que ell era un homosexual, rebia amenaces dels pares dels seus alumnes de denunciar-los a autoritat. O sigui que, vamos, aquell cop, emocionalment, per ser gay, va ser...
Fatal.
Devastador.
Fatal.
Però és que no només això, és que a nivell professional també s'estava enfonsant, vamos, a la mierda, vale? Directament. L'estrena de la seva primera sinfonia va ser un fracàs. Va ser un fracàs absolut, però absolut de tot, de crítica, de públic. Sí, imagina't com va ser que, segons diuen, el director d'orquestra de la sinfonia no és que no només no va preparar els músics que van tocar fatal, sinó que semblava que havia sortit borratxo a dirigir.
No ho puc creure,
fatal. O sigui, aquell pobre home. Vaja, així que el tio ja tenia una tendència a la foscor, ja era una mica depressiu perquè ja hem dit que tenia una infantesa complicada.
Sí.
Clar, amb tot això va passar l'inevitable. El pobre es va assumir en la més profunda de les depressions.
Ai.
I durant 3 anys no va ser capaç de composar ni una nota.
Sergei.
Home, estava fet un guinyapo. Clar, tu diràs. Todo mal.
No, és que tot li surt al revés.
Todo mal, clar.
És que i res per culpa d'ella.
No, no, és que és una parada.
S'ho troba, s'ho troba.
Vamos, és una cosa.
La vida li posa obstacles.
Però constants. Sí. Bueno, el paio està fatal, o sigui, 3 anys sense composar, super sumit a la... Una braga, vamos, ets una braga. I aquí arriba la seva tieta i li recomana un psicoterapeuta.
Ah, mira.
Fíjate tu. Psicoterapeuta. Escuchadme, sí. Oyentes.
Sí.
Creo que es necesario que apliquem... Mira, poso un parlant castellà.
No, no, tira.
Apliquem una nota mental immediatament. Si Rachmaninoff anava a fer teràpia, que vivia en la Rússia quasi medieval...
Clar.
Por el amor de Cristo, feu el favor d'aplicar-vos el cuento immediatament.
Ara.
Eh?
Ara.
Que ningú,
bravo,
ningú ha d'estar patint sol i en silenci. I ja està, he dicho. Este es mi estamento de hoy.
M'agrada, ¿vale?, molt, això.
Gràcies. Qüestió, què va passar? Doncs que la teràpia, sorpresote, spoiler,
sí,
el va ajudar. Que raro, no?
Veus.
Fíjate,
veus.
Fíjate. Qüestió, que el va ajudar, però és que, a més, el va ajudar moltíssim.
Sí.
No només va tornar a composar, és que fins i tot va tornar a sentir el desig de presentar de nou la seva obra al públic.
Sonen les campanes, eh?
Correcte. Però, Joan, aquesta vegada... No, aquesta vegada ell va dir no ho deixaré a mans de l'atzar. No ho deixaré a mans de la vida, perquè la vida muy bien conmigo no se porta.
Uh-huh.
Així que es va fer càrrec fins a l'últim detall. Va procurar que formalment aquella peça fos impecable i, a més, ja no permetria que qualsevol borratxo pugés a fer res, sinó
ara
que seria ell mateix l'encarregat d'interpretar-la al piano.
Ben fet.
I ara sí, l'èxit va ser rotund. El públic, la crítica, els compis de professió van quedar absolutament rendits amb aquella música.
Maca, aquesta, eh?
Saps a qui li va dedicar la peça, Joan?
També a l'Anna, el seu primer amor.
El terapeuta.
Ah, mira.
Preneu nota.
El seu tercer amor.
El seu tercer amor, aquest, que li va...
Això és estimar el teu terapeuta.
Ara.
Jo que li pago i em diu gràcies, no. Dedica-li una composició musical.
Com pot?
No, però si cal.
Qüestió, que aquesta peça es va convertir en el superèxit, en la catapulta de la seva carrera. I ara ha arribat aquell moment, famosíssim, meravellós, que amo y adoro, que es... María, a mí no me suena de nada esto que estás poniendo.
Segur que hi ha molta gent.
No me suena. ¿Quién es Rachmaninoff? ¿Qué Rachmaninoff?
¿Qui és Rachmaninoff?
La verdad es que no me suena
de
nada, pero os porto una trampa, així que...
Sí.
Escoltem, sisplau, escoltem.
Va.
Dius, pues no, així d'entrada no me suena, ¿no? Vale. No passa res. Es Rachmaninoff. Oye, es Rachmaninoff. No, la verdad, ni puta idea, ¿no? ¿Estáis convencidos? Damas y caballeros, esta es Celine Dion. Es el All By Myself. All by myself. Don't wanna be all by myself.
Ui, ara m'he deixat en massa. No pots fer que té ni molt?
Pensava que faries tu, t'he deixat.
No.
Bueno, què, os sonava?
Mare de Déu.
Os sonava o no os sonava?
Celine Dion, sisplau, cantant Rachmaninoff, l'últim que em faltava en aquest programa i en aquesta secció.
Voilà. Oi, sí, Rachmaninoff. Va, aquí tinc Rachmaninoff.
No,
què
passar
passa aquí?
Més coses no poden passar.
Bueno, va.
Que el vol i tot.
Home, clar.
Que emocionat! És que m'agrada molt aquesta cançó, a més de Celine Dion.
Home, perquè Rachmaninoff.
Clar.
No te digo.
Clar.
Bueno, què passa? Doncs des d'aquell moment, la vida de Sergei comença per fi a estabilitzar-se, a donar-li alegries.
Sí.
Té 2 filles, es trasllada a Moscou i aconsegueix un contracte al Teatre Bolshoi per convertir-se en director d'orquestra. Però, Joan...
Què?
Otra vez, un fucking giro malo.
No!
Sí.
Què?
Esclata la revolució de 1905.
En calla.
Sí, revolució, fam, gana, massacre, misèria. Sí, 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 sí. Qüestió, abans d'acabar la segona temporada del contracte, va haver de marxar amb la seva família a Europa, evidentment a buscar una vida de més qualitat per les seves filles.
Clar.
Així que s'ha de guanyar la vida sobretot de concertista, i no sempre era feina agraïda, perquè vale, en els cercles més entesos, buah, Rachmaninoff, un crac, però és que anava a fer bolos que no el coneixia ni su madre. I no només això, sinó que a la gent li interessava la música zero. Clar. Mira, ell té una anècdota que ho explica en un d'aquests bolos donde a nadie li importava una mierda nada, vale? Diu, normalment em guiava pel número d'estossecs del públic. Sempre que la tos augmentava, simplement ometia una variació de la peça que estava tocant. En un concert, la tos era tan violenta que només em vaig molestar en tocar la meitat de les variacions. Mira, de fet, crec que en aquella gira no vaig arribar a tocar mai l'obra completa. Qüestió. El propòsit de Sergei era tornar a Rússia, i ho fa. I ho fa amb la seva família, amb tota la il·lusió. I què passa, Joan?
Què?
Un altre gir dramàtic. És que és un no parar. Esclata la revolució de 1917.
No, és que tot l'agafa.
Sí, tot. Ell arriba allà i veu que ha perdut la seva propietat, que li havien expropiat els bolcheviques. Després li calen foc i li cremen. Així que què va fer? Doncs, de nou, aprofitar una gira de concerts a Escandinàvia per marxar una vegada més de Rússia amb tota la seva família. I tot mal, Joan.
Todo
situació
mal.
Econòmica terrible. La salut seva... terrible, tot terrible. Així que pren una decisió radical. Es trasllada als Estats Units i comença de zero. Què passa? A partir d'aquell moment, es va dedicar en cos i ànima a les gires de concert per un tema econòmic. I quan tenia 50 anys, pobre home, el trasiego, l'amunt i avall d'aquelles gires era tan heavy que es va haver de comprar un vagó de tren per agilitzar els processos. Un vagó de tren amb un piano allà dins.
Mare.
Brutal. I així va estar l'home en gira fins als 66 anys d'edat. Aquí al mig esclata la Segona Guerra Mundial. Oh. Es veu obligat a separar-se de la seva família. Mira, als 69 anys aquell home encara està treballant i la salut la té amb esclerosi, amb neuràlgia, amb lumbàlgia, amb hipertensió, però el sigue ahí. Vinga a treballar, vinga a treballar. Bueno, i dius, ara sí, arriba la pau. Es retroba amb la família, es trasllada a Beverly Hills, aconsegueix la nacionalitat estadounidenca...
Sí.
I patapam. Li diagnostiquen una pleuritis i un melanoma maligne.
No.
I en qüestió d'una setmana després del diagnòstic, cau mort, fulminat a 4 dies de fer 70 anys.
Vida.
Deixa'm dir-te una cosa super, super ràpida.
Sí.
Volia que l'enterressin a Rússia, però com feia 2 mesos que havia aconseguit la nacionalitat, no li van permetre. Tampoc. Cops de la vida, està muerto. De verdad, pobre hombre, por favor.
Deixeu-lo en pau.
Deixem-lo en pau.
Maria, per últim, jo t'he dit que et portava una sorpreseta. De fet, li porto a la meva mare. La meva mare és molt fan,
vinga,
com deia, de Rachmaninoff, sobretot per una peça.
Quina.
Concert per piano número 3. I és aquesta meravella. Gràcies, Maria.
Gràcies, Joan.
Diòcesi de Barcelona, una de cada 3 persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Thank you. Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Va, pràcticament 7 minuts i ja arribarem a les 2 del migdia.
L'home dels concursos, torna a l'antena.
Què t'ha semblat, Maria Bronco, avui? Espectacular.
A mi m'encanta. M'encanta Maria Bronco.
És tan bona.
És molt bona, sí, sí. Explica bueno, aquestes històries, la òpera i la història de la música amb una passió, amb una rauja, amb un to. És, al final és el que tantes vegades hem comentat. Ja no és el que t'explica, que és molt interessant, sinó com ho explica.
Ara, recordeu que si voleu música clàssica en aquest programa, dos entrades.
Dos entrades per BSN Clàssics, per el concert que es durà a terme al Palau de la Música dimarts que ve, dia 17 a les 8, amb un virtuós meravellós del violí, és aquest que estem escoltant. No em feu repetir el nom, no me'n recordo, m'he deixat el guió fora.
Màxim...
Màxim algo, Màximo Huerta? Décimo Meridio, no? Bueno, és aquest virtuós, només heu d'enviar un missatge al 663-99-30-62, són dues entrades dobles i especifiqueu amb qui voleu anar a veure aquesta meravella i divendres sortegem.
Val.
Val.
Anem a lo nuestro?
Vinga, ja sabeu que d'aquí 6 minuts i mig arribarà Toscano amb la informació, veràs, però mentrestant nosaltres us posem el cap com un bombo amb l'Estel Migdiada.
I obrim l'informatiu amb la rabiosa actualitat. Us donem la data d'avui. Avui és 9 d'octubre, la primera diada del País Valencià amb Vox a la Generalitat.
Clar que li donarem el nostre toc, però no es notarà gaire. Tranquil, són paraules de dirigents de Vox que instants després han fet pública una llista de petits canvis. No hi haurà paella, només cocido madrileño. No es podrà llançar cap petard, només cançons de Julio Iglesias. La horchata queda prohibida a partir de les 6 de la tarda. La festa de moros i cristians, en principi, els hi sembla la mar de bé.
I 50.000 persones a la manifestació de Societat Civil Catalana contra l'Amnistia, en presència, això sí, del Partit Popular, Vox i Ciutadans.
Segons els organitzadors, aquesta xifra seria de 300.000 persones. Segons Televisió Espanyola, 1 milió de persones. Segons TV3, 20, com a molt. Segons la teva tieta, molta gent de la... més gent de la que esperava. Segons José, el del PAF, muchísimo facha, tio. I segons el físic teòric Carles Portes Obertes, mai ho sabrem segur pel que els càlculs donen milions de respostes possibles. La mani ve amb paraigües rojigualdos.
I atenció, que l'anunci de Feijú, que farà canvis al Partit Popular, desferma els nervis a la cúpula.
A tothom menys a Isabel Díaz Ayuso, que en declaracions al programa d'aquesta casa, Laudes des de Montserrat, ha dit que cambios, cambios, dice. A ver si a la que se descuida Nuñito lo cambiamos a él.
I atenció, lloguers embogits a Barcelona, menys contractes i 1.123 euros al mes.
El portaveu de lloguers embogits de Barcelona, Tinto Álvarez de Verano, ha dit micròfon en mà amb un barret de plata al cap i des de la terrassa del seu àtic a Passeig de Gràcia que no hi ha dret i que la culpa de tot la tenen les VTC, que són el dimoni, o el govern, o Rubiales. Ves a saber, però ells no.
I bona notícia també per als jubilats. Hisenda els ha de tornar milers d'euros.
El portaveu de l'Associació d'Avis Cabrejats de Catalunya, Tinto Álvarez de Verano, ha explicat als micròfons de Ràdio Estel, quan no hi havia ningú, per cert, o sigui, és que ha entrat ell sol, val? Sí. No hi havia ningú
val,
encara,
val,
que és una gran notícia per ells, més que pels diners, per tenir una excusa per actualitzar la cartilla de Bon Matí per veure si els hi han cobrat.
I notícia dedicada a Guillem Porcells, Cuqui Curiositat. Buscaven una arracada perduda i han trobat les primeres restes vikingues d'una illa noruega.
Això no és res, ha declarat Òscar Hernández, el germà de Xavi. Jo vaig anar un dia a buscar tabac i unes patates al paqui i m'he trobat un càrrec d'entrenador del Barça.
Acusen l'autora de bestsellers, Camila Läckberg, de tenir un escriptor a l'ombra.
Ràdio Estel ha tingut accés a un telegrama que Anna Rosa Quintana li ha enviat a l'escriptora, en què li diu: benvinguda al club, no saps lo bé que senta tenir un negre, i tranquil·la, la gent és molt imbècil i en 3 setmanes no se'n recordaran de res, tia.
M'accent a la I, eh?
Tia.
I un carnet oblidat demostra que l'avi del rei dels Països Baixos era del partit nazi.
Coneguda la notícia, tots els membres de Vox han revisat les seves carteres, no fos cas.
I atenció, perquè arriba...
Aquí m'ha fet gràcia.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
és punyent, però elegant.
No, però està bé, està bé. Està bé. I atenció, perquè arriba el trifàsic xinès, és la nova moda de joves urbans i amb poder adquisitiu al país del te.
Joel, Joan i Ximo Bayo ja tenen bitllets per viatjar al país del te. Una mica més d'alegria pel bo, diuen.
I en plena festiva econòmica, l'empresa Part i Fiesta posa a la venda la seva unitat productiva.
Tres empreses estan interessades a adquirir el negoci de la cadena de disfresses i articles de celebració. Radio Estel ha pogut saber que es tracta de Ronaldinho, Froilán i Ousmane Dembélé, aquest últim per error.
I fins aquí la informació general. Anem als de postres. En plan esportiva, us expliquem que Piqué ataca el govern d'Andorra i anuncia que traurà el seu equip del país.
L'exjugador del Barça ha acusat els dirigents de deixar Andorra sense futbol professional. Per la seva part, fonts properes a la cantant Shakira comenten que en breu sortirà un nou senzill i Radio Estel ha tingut accés a part del nou tema que diu... Ya no hay quien te socorra, desde que dejaste a esta cachorra, la vida te da con una porra, ya no te quieren ni en Andorra.
I atenció...
Rima massa per
sí, per ser Shakira.
Però bueno, és sí, per sempre.
Però està bé, està bé. I atenció, ahir es va produir el tercer desplaçament de Lliga sense ja a la porta. El president del Barça s'ha vist obligat a dosificar els seus viatges per prescripció mèdica i descartar els desplaçaments aeris.
No viatjar, vale. Però no viatjar, vale. Però... No viatjar, vale, però el berenar de 25 madalenes concentrades en un got de llet amb colacao, que això és ciment armat... Això es poden arreglar parets.
És que li estic veient el botó.
Home, és que són 25 madalenes en un cotillet petit, eh?
No, clar, tot xupito. Ja.
Doncs antes muerto. Ha dit el vot en Joan.
Vinga, va, i nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Rafa.
De res.
Ara sí, la informació veràs. Ara, informació veraç i contrastada amb Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, l'Estel Migdia. Per cert, dir-vos, ara sí, en plana seriosa, un dels noms propis del dia d'avui, Josep Santacreu, nou president de la Cambra de Comerç. De seguida ens ho expliquen els companys de l'Estel Migdia. Nosaltres que ho deixem aquí, tornem demà a les 8 del matí. Adéu-siau!